Manol Tordera, bon dia.
Molt bon dia, Jordi Basté.
No per esperada, sí que ens va colpir la mort ahir del Pau Riba i vam, com sempre fem, i l'Arnau és les persones més ràpides, efectives i generoses que hi ha, i com a col·laborador, i quan li vam demanar a Arnau, haurien de fer alguna cançó al Pau Riba, de seguida es va posar abans a l'obra i en un poc temps ja ho ha pogut treballar. I evidentment no podia ser d'una altra manera, Arnau, que avui li dediquéssim aquest homenatge en aquests pròxims 12 minuts que ens falten per arribar al migdia de parlar del gran Pau Riba.
Doncs, en efecte, ahir Pau Riba va agafar el taxi que el portava definitivament al cel a buscar-hi feina i estic convençut que n'haurà trobat. La seva contribució a la cultura catalana s'ha d'explicar des d'un punt de vista global, en el que representa com a precursor del rock al nostre país, en el seu atreviment escènic, en l'actitud contestatària i en el fet de no haver renunciat mai a unes fermes conviccions sobre com afrontar la creació artística i la vida mateixa. Així que tot el que pugui dir-ne doncs quedarà curt, però bé, partint d'aquesta certesa, intentarem descobrir el secret de l'èxit d'una de les seves peces més emblemàtiques.
Noia de porcelana, buscava una ànima dintre teu.
Sovint es diu que Noia de porcellana és una obra de joventut de Pau Riba perquè va publicar-se quan ell tot just tenia 20 anys. Però per comprendre el moment de gestació de la peça encara hem d'anar uns anys abans. Resulta que aquesta noia de porcellana en realitat era una noia de carn i ossos que va compartir l'adolescència amb ell, una companya d'escola. Ell mateix havia explicat que en aquella època n'estava una mica enamorat, però com que la noia en qüestió passava olímpicament de l'home estàtic, va decidir canalitzar aquella frustració en una cançó que poetitzés el sentiment que experimentava. Com que aquella noia es mostrava impassible davant d'ell, no li feia cap cas i no reaccionava als seus intents de cridar-li l'atenció, Pau Riba la va batejar com la noia de porcellana.
Noia de porcelana, buscava un ànima dintre teu.
L'expressió poètica era un do que li venia donat gairebé per tradició genètica i el cert és que el concepte de noia de porcellana és una genialitat. Ho és perquè en primera instància trasllada una imatge gairebé angelical i escultòrica de la noia en qüestió, però allò que està expressant veritablement és la seva fredor gairebé inhumana. A partir d'aquí, desplega un seguit d'imatges carregades de significat que van engrandint la sensació de frustració. Buscava una ànima dintre teu i això era com buscar papallones blanques damunt la neu, és a dir, un absolut impossible. Buscava força en el teu parlar i això era com buscar papallones blaves damunt la mar. És completament impossible aconseguir la més mínima reacció per part d'una noia de porcellana que es mostra immutable davant de tot. Una de les peculiaritats de la peça és que juga una certa ambigüitat i, de fet, això ha ocasionat que se'n fessin versions d'una dolçó embafadora que no comprenia de cap de les maneres el significat real de la composició. Musicalment, Riba ens fa creure que estem davant d'una bonica, agradable i ben intencionada cançó amorosa.
Noia de porcelana, buscava una ànima dintre teu.
Només aquells qui no estan cecs poden comprendre què hi ha més enllà del missatge epidèrmic, i justament aquest mateix concepte és el que va utilitzar per gestar i batejar el seu díptic musical anomenat Dioptria, que no Dioptria. Ell es va encarregar de ressaltar-ho, és Dioptria. El seu disc és Dioptria i en cap cas Dioptria. Érem, o potser encara som, una societat encegada a la qual li calia despertar. Tot i això, la primera aparició de la peça no va ser directament a aquest disc, sinó que es va publicar dos anys abans, l'any 68, com a senzill. La primera interpretació de la cançó tenia un arranjament més senzill, aquest que sentim de fons, però la versió que l'acabaria fent més famosa és la segona gravació que es va incloure a Dioptria, precisament. Una versió amb un arranjament força més imaginatiu i elaborat que l'anterior i que testimoniava el talent dels músics amb els quals va portar a terme aquell enregistrament, la banda de rock progressiu anomenada OM. El propi Pau Riba va reconèixer en moltes ocasions que l'èxit de Dioptria residia justament en el fet d'haver unit el seu geni creatiu i artístic amb el talent interpretatiu dels músics d'OM, liderats pel guitarrista Toti Soler, el pianista Jordi Sabatés i el flautista Romàs Escalàs, que té un paper força rellevant a la peça. Fixem-nos en els recursos musicals que van utilitzar. El gruix principal de l'acompanyament és a càrrec de la guitarra acústica que interpretava el mateix Pau Riba. A sobre, de manera subtil, Toti Soler anirà fent intervencions melòdiques amb la guitarra elèctrica, que porta un timbre més modern a la sonoritat i a l'estètica folk on ens trasllada la guitarra acústica en solitari. Paral·lelament, si us hi fixeu, hi ha uns elements, uns altres elements melòdics que intervenen de manera puntual i es tracta de diverses pistes de flauta que van registrar Romàs Escalàs. Jo crec que n'hi ha un parell, una de tessitura més greu i una altra de tessitura més aguda. La presència del piano serà purament ornamental i també hi apareixerà en alguns moments una part de percussió que ajudarà a la cançó a créixer en intensitat. Per sobre de tot aquest acompanyament, la veu imprecisa però evocadora de Pau Riba anirà explicant-nos les singularitats d'aquella noia. Però encara hi ha un altre recurs sonor a la peça. Un petit detall amb el qual van invertir tota una tarda de gravació a l'estudi i no precisament a la sala de gravació, sinó als lavabos. I és que en aquella època, on no hi havia tots els recursos de producció musical que tenim avui en dia, a vegades havien de trobar l'indret que tingués l'acústica perfecta per generar un efecte sonor concret. El que van estar enregistrant durant aquella tarda era justament això. Doncs sí, van invertir tota una tarda d'estudi a trencar plats de porcellana i ampolles de vidre als lavabos dels estudis de gravació perquè Pau Riba volia concloure la peça amb aquest gag sonor. El so de la noia de porcellana trencant-se com una petita venjança metafòrica a tot el mal temps que li havia fet passar. Escoltem com ell i el grup Om van immortalitzar la frustració d'un amor no correspost en aquell adolescent de 15 anys que encara no sabia que canviaria la història de la música en català. Comença justament amb uns arpegis amb la guitarra acústica interpretada per Pau Riba i ràpidament s'hi sumarà la guitarra elèctrica fent petits detalls amb harmònics. I començarà la veu.
Noia de porcelana, buscava una ànima dintre teu. I això era com buscar papallones blanques damunt la neu.
Una melodia vocal tendra i amable que dissimula la cruesa del missatge que està exposant. Apareixen també el piano i la flauta, subtilment, fent petits ornaments en segon terme.
Una brisa de maig amb pètals de roses, aire innocent.
I ara apareix un dels versos que pot tenir més interpretacions diverses, i això Pau Riba, com a bon poeta, ja ho va deixar al gust de l'oient.
Tot el teu cos és un recipient a punt per ser omplert d'aigua i posar-hi un lliri quan ve el bon temps.
I ara que canviem notablement de registre, apareixerà també un element de percussió.
Buscava força en el teu parlar.
Aquí la música és una mica més dramàtica.
I això era com buscar...
La flauta agafa protagonisme, ara en un registre força més agut. La percussió augmentarà d'intensitat, ara amb aquests cops de xarles que apareixeran tot seguit. Aquí hi ha més vitalitat.
D'una mirada van trencar un braç.
I comença a jugar amb la metàfora de la noia, que és tan fràgil que amb una sola mirada se li trenca un braç.
Indignada com una santa sense veal.
I també suggereix la imatge de l'escultura eclesiàstica d'una santa amb el rostre fet, naturalment, de porcellana. Encara en l'últim tram d'aquest fragment contrastant.
De porcellana, tot ets tan fràgil que t'has...
Aquí els detalls de guitarra elèctrica són importants per part, òbviament, de Toti Soler.
Campana que sona dolça i és de cristal.
I acabarem aquest moment contrastant i tornarem a la melodia inicial. La peça es va relaxant, es va despullant altra vegada. Tornen els harmònics de la guitarra elèctrica.
I això era com buscar papallones d'aire allà
on bufa. També tindrem les notes agudes de piano, com deia abans, simplement com a element ornamental.
Tens la mirada.
Fixeu-vos ara en la descripció que fa de la noia.
La pell de cel·lofana i la carn translúcida i repel·lent.
És poesia. Sembla que se li escapi el ritme, el riure quan ho canta. I aquí tenim la darrera frase que sintetitza una mica tota la fredor que aquell jove rebia per part de la noia.
Ets freda i humana, et preocupes de 5 a 7.
I amb això acabem la part vocal de la cançó, però aquí tenim una coda instrumental on dialoguen la guitarra solista de Toti Soler i la flauta de Romàs Escalàs. La percussió també ha agafat més protagonisme i amb això ens acostem al final de la cançó i també al final malaurat de La noia de porcellana. Per molt que ell insistís que l'únic que podia portar a la cultura catalana era la seva destrucció, en realitat Pau Riba va ser una pedra angular per normalitzar la cultura popular catalana dels anys 70 i, en definitiva, tota la que ha vingut després. Així culminava aquella fràgil i incorresposta història d'amor que va explicar-nos. Pareu l'orella i no intenteu fer-ho a casa.
Gràcies, mestre Tordera. Fins aviat.
Aquí ho tens.
Vinga, que vagi bé. Gràcies, una abraçada, Arnau.